Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 45a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Al text d'avui hi ha una paraula destacada al glossari, que és la paraula aliret, que vol dir xiscla. La gentil senyora quedà encantada de la seva obra. Verament semblava més jove, i sa cara de línies fines, amb sa sonrosada blancor i sos hermosos ulls negres, dels quals se'n desprenia un dolç mirar, havia augmentat visiblement els seus naturals encisos. La transformació era tan manifesta que l'Adela no dubtà ja de que aquesta li atrauria la mirada de què li havia parlat la seva tia. Més, com s'atensava l'hora de la prova, amb el seu bon criteri pensà que, amb major motiu que els demés dies, tenia de cuidar de que tot lo de la casa estigués en harmonia amb el seu vestit nou. I ja en aquest punt, recordà amb esglai que tenia cambrera nova, una germana de la dida que li havia arribat aquella mateixa tarda del poble de les Borges, tan estrafalàriament vestida amb un sac i faldilles de cretona de color de sang de bou amb pics grocs i un cap amb unes estoferes que semblava que no havien sentit mai el pas de la pinta espessa, que no hi havia manera de pensar en què aquell vespre pogués servir la taula, perquè el seu marit era intransigent en el vestuari i la bona presentació del servei. Ja a l'hora peremptòria i neguitosa de trobar-se amb tal contrarietat, pensà que l'únic que es podia fer era que la dida, que tenia una galant figureta, deixant els nens al cuidado de la noia de les Borges i posant-se sobre d'un dels seus vestits bons el davantal blanc de la cambrera, servís la taula, cosa en la que, per fer ja temps que era a la casa, n'estava prou ensinistrada. I una volta salvat aquest inconvenient i acabats d'ultimar tots els detalls, esperà l'arribada del marit, el qual, després de canviar el seu paletó per un còmodo batint, s'encaminà al menjador, sense notar-se que hagués fet esment de les novetats que es manifestaven en el vestuari de la seva muller. Més, ja posats a taula, davall del potent resplendor de la llum elèctrica i d'un seguit de moviments de la pobra Adela, que tan prompte, jugant amb una llaçada de cintes com estirant els plecs de les grosses mànegues, no deixava en pau la seva hermosa bata de París, el seu espòs, adonant-se per fi de la flamant transformació, digué senzillament, quasi irònicament, que has de rebre visites aquest vespre, que t'has posat tan mudada? La jove senyora, encara que glaçada per la fredor de la pregunta, tingué esma de fixar els seus ulls en els del seu marit, en els quals, per més fondo que els explorà, no hi sapigué veure cap expressió que es diferenciés de la que habitualment hi tenia. I amb tanta vivesa la ferí aquesta desil·lusió que les llàgrimes li formaren com una mena de nus en el coll. Nus que, fent un violent esforç, pogué rompre per confegir les frases d'una evasiva resposta. Amb aquesta impressió, el sopar seguí desanimat. La vela s'increpava ella mateixa per la seva ingenuïtat en creure que un vestit pogués fer brollar una mirada, és a dir, una mirada de la potència de què li havia parlat la seva tia. Una mirada que pogués revelar les emocions interiors, quelcom de llum psicològica. Quan tot de sobte, la germana de la dida, que s'havia quedat en una cambra interior de la casa cuidant els nens, sense preocupar-se de si cometia o no cometia una inconveniència, entrà al menjador fent uns grossos alirets per explicar als senyors el susto que li havia donat el noi gran, fent-li sortir d'una capsa de joguines petita, petita, un ninot amb cucurulla i unes grosses barbasses, el qual, al sortir, li donà un gran cop al nas. I la noia de les Borges, vestida amb el sac i faldilles de color de sang de bou, no n'escatimava cap detall, i balancejant-se d'un cantó a l'altre, seguia la seva narració amb un enfilall de rialles que deixaven veure per entremig dels seus llavis vermells i molsuts dues fileres de dents més blanques que la llet, mentre que els seus grossos ulls negres, brillant amb tota l'alegria d'una forta i sanitosa joventut, parlaven molt més que la seva llengua pel damunt de ses galtes massisses i rodones cobertes del ros envellutat del préssec a punt de collir. L'Adela, que estava asseguda enfront del seu marit, el mirà temerosa dels renys que anaven a eixir de sa boca d'home refinat enfront d'aquella falta de respecte. Però, en lloc de trobar-se amb el regany que temia, se trobà amb una mirada plena de fosfòriques lluïssors, d'intenses irradiacions, de delitós embadaliment, amb una mirada de tan parladora potència que en un mateix instant aconseguia encendre amb el carmí de la vergonya el rostre de l'honrada muntanyesa i, esclar, amb la destral d'un dolor jamai sentit, el cor de l'enamorada esposa. Que les llàgrimes li formaren com una mena de nus en el coll. Nus que, fent un violent esforç, pogué rompre per confegir les frases d'una evasiva resposta. La descripció, en aquest text d'avui, d'una sensació física que és de les més habituals per expressar un impacte emocional. Aquest nus a la gola, durant els estudis de medicina, ens en van parlar anomenant-lo bolus histèric, com una sensació de tenir obstruïda la gola sense que en realitat hi hagi res físic que l'obstrueix, sinó que doncs, és una tensió que es col·loca en aquest múscul sense que doncs, hi hagi un objecte físic. Aquest nom de bolus histèric, no sé si encara se segueix usant a la Facultat de Medicina, però implica una valoració, evidentment, negativa, una menyspreu per l'experiència emocional. I està associat, com sabem, la paraula histèrica ve de histeros, que seria la paraula per Luther. Llavors, el fenomen histèric doncs, va ser descrit associat a les dones i amb ell es volia indicar doncs aquests símptomes físics que en realitat no tenen un correlat objectiu, sinó que són a la imaginació de la dona, de la persona en general, però en concret en aquest origen històric de la dona. És a dir, de vegades se li diu amb això psicosomàtica, que també ha estat associada a una valoració negativa, però avui en dia cada vegada es comença a mirar amb més respecte aquesta unitat de cos i ànima, de cos i esperit, que és la persona, i a mirar amb més respecte, no com una cosa pròpia de persones poc madures psicològicament, sinó com una cosa pròpia de persones sensibles i que presten atenció a de quina manera les emocions impacten en el propi cos, el fet de sentir-les, aquestes sensacions físiques. En canvi, el que es consideraria avui dia un signe d'immaduresa psíquica o personal seria el fet d'associar aquestes sensacions a la idea de tenir un càncer, això seria més una hipocondria, o una malaltia, insistir en què es trobi una causa orgànica, i en canvi la maduresa aniria associada a reconèixer que el cos és solidari i que respon amb símptomes o amb signes a això que en diem la vivència emocional. Per exemple, hi ha frases a totes les llengües, també en català, que això ho reflecteixen. Diem, vaig llegir aquella carta, una mala notícia, i va ser com si em donguessin un cop de massa al cap. Doncs un cop de massa al cap és una descripció d'una sensació física. El que passa és que és una sensació física que la persona és molt conscient que no hi ha cap massa que li hagi caigut al cap, és que acaba de tenir un impacte inesperat d'una notícia que la colpida. També diem, va ser una punyalada, o vaig sentir una punyalada, de vegades per davant, de vegades per darrere. De nou, quan aquesta expressió es refereix a la sensació física després de saber, per exemple, que t'ha traït una persona en què tu confiaves, doncs de nou això no és una sensació de punyalada perquè hi hagi un punyal real, sinó perquè estàs descrivint un impacte físic molt fort associat a una vivència emocional. D'altres serien quan diem m'ha caigut l'ànima als peus. Doncs una altra sensació coneguda segurament per tots els oients i que té a veure amb una cosa física, realment física, és una percepció física, però que no té una causa, diguéssim, física, sinó una causa emocional. Una altra seria quan diem que les cames em fan figa, doncs realment les cames fan figa i un s'ha de seure. En totes aquestes sensacions comparteixen una característica, és que normalment, amb la seva forma més aguda, són sensacions que duren instants. El nus a la gola pot durar minuts o pot durar hores, fins i tot. Però aquí, en el text d'avui, doncs, seguiria aquesta norma de la seva brevetat, perquè se li forma el nus al coll, que és ella no gosa, com hem vist després en el text, que té por d'aquest marit, del qual està enamorada i que no li fa cas. Llavors ella no gosa parlar dels seus sentiments i li queden, diguéssim, aquest nus a la gola com a expressió d'aquesta incapacitat de prendre la paraula. És a dir, una mirada de la potència de què li havia parlat la seva tia. Una mirada que pogués revelar les emocions interiors, quelcom de llum psicològica. Abans del fragment que avui he llegit, hi ha una trobada, això de fet estem parlant no d'una novel·la llarga, sinó d'un relat breu, i aquest relat breu no l'he llegit sencer, sinó que he llegit la segona part. Per tant, la primera és aquesta conversa entre la Adela, l'esposa, i la seva tia, una dona de món, una dona experimentada, que veu com aquesta jove esposa pateix perquè ha perdut l'atenció del seu marit. Cercar en ell aquesta mirada, és a dir, primer transformar-se físicament perquè doncs, ella fa de mestressa de casa i no s'empolaina per quan arriba el marit, doncs aquesta tia li aconsella que ella doncs ho faci, que es posi ben guapa i que observi la mirada del marit. I amb això tindrà, diríem, la certesa. Sí, aquesta, la tia no li diu pas que això funcionarà. Ella s'il·lusiona pensant això, però la tia el que li recomana és que ho faci per convèncer-se que doncs, ja no cal que esperi o que es faci il·lusions que aquest suport que ella cerca per sentir-se estimable, per sentir-se valuosa, que és la mirada del marit que l'admira, doncs que aquest suport, si vol saber si encara té sentit esperar-lo o no, que faci això i que vegi què és el que passa. I llavors la tia, com que suposa que el que passarà és que el marit no despertarà davant d'aquesta transformació de l'esposa, i el que li recomana doncs, és que dirigeixi cap a horitzons més amples la seva atenció i que doncs, deixi d'esperar aquesta mirada que no ocorrerà. Com hem vist en el text, però, l'Adela s'agafa aquesta possibilitat i per això, quan el marit, el text ens diu que arriba i ni tan sols en un primer moment fa esment o s'adona o mostra que s'hagi adonat d'aquesta transformació que ella mateixa en la primera part del text s'adonava que era tan espectacular, doncs ja anem malament. Després ella fa aquests gestos amb la bata i procura traure l'atenció, seguim malament, però finalment doncs, el marit pren esment o s'adona de la transformació i encara és pitjor, perquè en lloc de mirar-la amb aquesta mirada amorosa i admirativa amb què ella espera ser mirada i ser vista, el que troba doncs, és aquesta ironia, t'has mudat, que esperes algú aquest vespre, que és obvi que no espera ningú aquesta esposa. Vaja, el marit la pregunta no la fa esperant que li digui sí, mira, tinc convidats i ni t'ho he dit i ni ho sabia. Aquest no és un text, com podeu veure, contemporani, no? És d'uns quants anys enrere. De fet, de finals del segle XIX, principis del XX. De fet, escrit una mica ja en ple segle XX, meitats del XX. L'autor o l'autora és nascut a finals del XIX, però el text doncs, és de meitats del XX. El text, ara ho he comprovat, va ser escrit el 1908. Per tant, doncs, molt al principi del segle XX. Segueix passant això avui? Que les dones esperin que els dongui la seva vàlua personal, una mirada masculina, o millor dit, la mirada de l'home que estimen. Parlaven molt més que la seva llengua pel damunt de ses galtes massisses i rodones, cobertes del ros envellotat del préssec a punt de collir. La descripció que fa l'autor o l'autora de les Borges, aquesta noia de les Borges, és una descripció en què destaca tot allò que pot fer atractiu, atractiva en aquesta noia, sobretot en contrast amb aquesta esposa que encara que s'ha pintat i s'ha arreglat, doncs té una manca de vitalitat evident perquè doncs, espera que aquesta vitalitat li vingui del reconeixement de l'espòs. En contrast amb això, aquesta noia que no espera res d'aquest home ja més gran que ella, que està assegut fent el seu sopar i que expressa tota la joia de la seva joventut, es transforma o expressa en el seu rostre, amb aquests ulls que brillen, amb aquestes galtes i amb aquesta, sobretot, espontaneïtat, doncs expressa aquest màxim d'atractivitat que pot tenir una persona, comparat amb l'intent doncs, de generar-lo a través del maquillatge. Aquesta espontaneïtat juvenil i no la devoció de l'esposa és el que fa que finalment aparegui el mot que dona títol a tota aquesta narració breu, aquest relat, que és la mirada, i ens la descriu l'autora o autor com una mirada plena de fosfòriques lluïssors, d'intenses irradiacions, de delitós embadaliment. Una mirada de potència parladora. Esclar, amb la destral d'un dolor ja mai sentit, el cor de l'enamorada es posa. De nou, una descripció d'una sensació física potent, aguda, intensa, ocasionada per un impacte emocional. Primer era el nus a la gola, aquelles paraules que no gosaven sortir, aquella repressió de la pròpia expressió, de la pròpia espontaneïtat, en contrast amb la qual la jove de Borges no només no parava de parlar, sinó que, a més, feia alirets, aquesta paraula, que també vol dir els brams que fa un ase, però que s'usa també doncs, per simplement referir-se a xiscles. És a dir, que no només parla, sinó que fins i tot crida, fins i tot xiscla. No en té cap, aquesta jove, de nus a la gola. I ara és una destral, la destral d'un dolor ja mai sentit en el cor, una destral que ascla, és a dir, que és un tall definitiu, el de la destral. És un tall que normalment, si encerta el taco de fusta, doncs és capaç de partir-lo en dos, d'esbarlar-lo d'una forma màximament brutal, comparat doncs, amb una serra o amb altres maneres de partir la llenya, per exemple. Un cop de destral fa referència, doncs, una brutalitat d'un tall. I és això que l'autor o l'autora utilitza per aquesta darrera frase d'aquest relat breu, en contrast, la brutalitat de la destral, en contrast amb l'expressió última, que és la de l'enamorada esposa. Aquesta dona està fent un aprenentatge dolorós, però el relat deixa obert si aquest aprenentatge podrà dur-la doncs una situació de tancament personal o d'amarguesa o, com a la seva tia, a un canvi de la forma com s'entén a si mateixa. Un canvi en la manera com creu que la seva missió en el món s'ha de judicar si la compleix o no la compleix. I aquesta missió no és la de fer content el marit. El relat d'avui forma part d'un llibre titulat Del món, i el relat, ja ho he anomenat abans, es titula La mirada. L'autora és una escriptora catalana, Dolors Monserdà de Macià. Dolors Monserdà, considerada la pionera feminista de les lletres catalanes, va néixer el 1845 i va morir el 1919. El seu pare era relligador, la mare molt culta. Als 3 anys ella comença a estudiar, als 5 té professora particular de francès, a la rebotiga de casa seva, la botiga de relligat, participa en les discussions i debats de l'avantguarda de l'època, que constituirà el moviment de la Renaixença, que tenia l'objectiu de recuperar la llengua catalana com a eina d'expressió culta i literària. Aquest moviment és el que va reinstaurar els Jocs Florals el 1859 i Monserdà en va guanyar molts de convocatòries dels Jocs Florals. Es va casar als 20 anys i va tenir un nen que mor després i 3 nenes, i la petita també mor. La filla gran es casa amb l'arquitecte i polític Puig i Cadafal, el de la Casa de les Punxes de la Diagonal i que també va ser president de la Mancomunitat. Ella comença, Dolors Montserdà, comença a escriure en català als 16 anys. I la seva obra, doncs, no tenint la qualitat literària que poden tenir alguns dels autors que he tractat en aquests programes, és realment té un gran valor com a testimoni d'una època. En aquests detalls que ens dona avui, per exemple, de la quotidianitat, de la vida conjugal, però sovint fixant-se en descriure bé les habitacions de la burgesia catalana barcelonina del tombant de segle, els vestits, i, de fet, les seves obres s'han utilitzat moltes vegades com a font d'informació sobre aquesta quotidianitat. El seu primer poema, perquè ell escriu no només relats breus, sinó novel·les, també obres de teatre, però entre parèntesi en deixa d'escriure perquè té la impressió que el seu marit no li agrada, i escriu també molts poemes. I el primer poema que ell escriu es troba al llibre de Visitants il·lustres de Montserrat, del monestir de Montserrat, i està dedicat a la Mare de Déu. Dolors Montserdà tracta els temes quotidians de les dones i denuncia, com en el relat que hem vist avui, el seu sotmetiment, l'expectativa que no es desenrotlli intel·lectualment o a la vida pública. Diu, ara una cita d'ella, de Dolors Montserdà, perquè veurem que, en fi, és la primera feminista, però el seu feminisme, doncs, encara té unes limitacions pròpies de l'època, i diu així, jo estic plenament convençuda que una dona pot exercir amb la mateixa perfecció que un home qualsevulla carrera, però ja no ho estic tant en què puc afegir sobre el treball i responsabilitats d'aquesta, de la carrera, los cuidados, lo pes i les preocupacions inherents a la mare de família. Per emprendre aquesta via, nova per a la dona, cal que estimi la carrera que vol exercir fins a renunciar per ella al matrimoni. Més tard a la seva vida, però, sembla que va començar a superar aquesta visió primerenca. En el llibre que dedica a la seva filla Angelina, en el moment en què aquesta es casa, la filla casada amb Puig i Cadafalch, li escriu «La felicitat, la majoria de les vegades, la portem en la nostra imaginació». I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel.